amb Francesc Garriga.
En directe, a la roda de premsa sobre la salut del president Illa parlen els doctors Albert Salazar, gerent de l'Hospital de Vall d'Hebron, Manel Escobar, cap de radiologia, i Dolors Rodríguez, cap de malalties infeccioses.
El president, i que poguessin tots els equips treballar, i així ha estat, i amb bons resultats i amb bones notícies que ara us explicaré. Abans de començar, sí que permeteu-me fer un suport explícit i a tots els familiars d'aquest accident que hi ha hagut a Còrdoba, i també un suport també especial per tots els nostres col·legues professionals sanitaris de Còrdoba, que estan atenent, no, en una situació molt complicada, i que vagi tot el nostre recolzament i suport explícit per part dels professionals de Vall d'Hebron i de tots els sanitaris del sistema públic de salut de Catalunya. Avui m'acompanya, ja coneixeu, el doctor Escobar, que el coneixeu d'ahir, que és el director clínic de diagnòstic per la imatge de l'hospital, i avui també m'acompanya la doctora Dolors Rodríguez, que és una cap clínic del Servei de Malalties Infeccioses de l'hospital. Ja podeu veure, ja podeu intuir que si estic al costat aquí d'un expert en malalties infeccioses, de quin és el diagnòstic que tenim del president. Per tant, abans d'entrar en el diagnòstic, dir-vos que des d'ahir la tarda que vam parlar, el president Illa ha fet una evolució clínica molt favorable des del punt de vista dels dos símptomes principals que tenia amb aquestes 48 hores, que recordeu que va ser un dolor molt intens i una limitació a la mobilitat de les extremitats inferiors. Tant el dolor com la recuperació de la mobilitat de les extremitats inferiors ha experimentat una recuperació i una evolució molt favorable i molt positiva. I ara us diré per què. Recordeu que ahir, deixeu-me fer un petit, una evolució i un petit resum, vam estar descartant les primeres 24 hores, vam dir que havíem descartat amb les proves i diferents proves i anàlisis i exploracions que li havíem fet aquelles patologies més emergents, més que podien posar en risc la vida del malalt, com fem sempre quan un malalt arriba a urgències en una situació emergent, no? A través, com va ser el cas, de la unitat d'ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Un cop descartat totes aquestes patologies més potencialment vitals, emergents, ja us vam dir que la nostra orientació diagnòstica s'enfocava cap a un procés de naturalesa inflamatòria. Després de descartar la isquèmica, la tumoral, com va comentar el doctor Escobar en aquesta mateixa roda de premsa ahir. Això s'ha confirmat amb les proves que s'arriben a acabar de fer ahir al vespre i aquest dematí. El president, no recordo quina hora vam acabar, de la roda de premsa que va ser ahir al voltant de les 7 de la de la tarda, amb els controls del vespre, va presentar més paràmetres inflamatoris, va fer un pic de febre, i per tant, que no havia fet fins aleshores, i per tant això ens va seguir orientant i es va confirmar aquesta naturalesa inflamatòria possiblement infecciosa que teníem. Vam actuar prenent-li mostres per cultiu, mostres de sang, diferents mostres de sang, d'orina, com es fa habitualment, perquè abans de posar una cobertura antibiòtica es treuen aquestes mostres, que són les que avui, ara us explicarem, ens han donat el diagnòstic. Es van treure aquestes mostres i es va començar, perquè així la clínica ho reforçava cada vegada més, la cobertura antibiòtica empírica, que empírica vol dir que abans de tenir el resultat la iniciem abans de tenir el resultat definitiu microbiològic. I al dematí s'ha confirmat amb la prova, una prova d'imatge, que ara us explicarà el doctor Escobar, i tant juntament amb la prova d'imatge, que ara explicarem, i el diagnòstic dels cultius, que han donat positiu, que ho explicarà la doctora Rodríguez. Jo us deixo ara el titular del diagnòstic i deixo que ho expliquin la part mèdica als dos especialistes. El diagnòstic del president Illa és una osteomielitis púbica provocada pel microbi Streptococcus disgalactiae. Crec que ho he dit bé. Doctora, ho he dit bé?
Sí, molt bé, molt bé. Molt bé. Ja està.
Per tant, és una molt bona notícia, és una molt bona notícia i, com dic, s'ha confirmat la naturalesa inflamatòria infecciosa del procés pel qual el president Illa va consultar el dissabte al servei d'urgències de l'hospital i està ingressat aquí a l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron. I ara li passo la paraula al doctor Escobar, que us explicarà com ha anat el diagnòstic de la imatge del PET-TAC que ens ha donat aquesta localització de la inflamació.
Sí, gràcies, doctor Salazar. Bona tarda a tothom. Doncs, com s'ha comentat, i com ja saben tots vostès, perquè ho vam explicar ahir a la tarda, la evolució clínica del president Illa ens va fer fer una sèrie de proves, no?, d'imatge, en aquest cas, que és diguem-ne, l'àrea que nosaltres portem, en l'Hospital Vall d'Hebron, fonamentalment escàner i ressonància magnètica per descartar patologia greu emergent. Amb l'evolució clínica que ha comentat el doctor Salazar d'ahir al vespre i amb aquesta sospita que es va anant incrementant al llarg de les hores de patologia inflamatòria infecciosa, vam programar una prova d'imatge per avui a primera hora del matí, que és un PET-TAC, una tomografia per emissió de positrons fusionada amb el TAC. Aquesta prova ens serveix per intentar buscar focus d'infecció que no som capaços de delimitar amb altres tipus de proves. I és una prova que és capaç de mirar tot el cos sencer, per simplificar-ho molt. I mitjançant aquesta prova hem vist que hi havia un focus d'inflamació-infecció a nivell de, com s'ha comentat, la símfisi del pubis, que és l'os que hi ha a la part davantera de la pelvis, i també un focus d'infecció-inflamació a un dels músculs, en aquest cas l'obturador extern esquerre, que estan enganxats a la símfisi del pubis. Per tant, la sospita per imatge és de que el president Illa podia patir una osteomielitis púbica amb miocitis de l'obturador extern esquerre. Però això, evidentment, és una sospita per imatge diagnòstica. La confirmació d'això ha de venir perquè trobem el germen. I com ha comentat el doctor Salazar, se li havien fet una sèrie d'analítiques ahir i el resultat l'hem tingut avui, que ara ho explicarà la doctora Rodríguez, i hem de pensar que estem davant d'una malaltia que és molt poc freqüent. I jo, com a professional d'aquesta institució, em sento molt orgullós de pertànyer a un equip multidisciplinar que ha estat capaç d'arribar al diagnòstic d'aquesta malaltia tan poc freqüent en un temps rècord. I dono la paraula a la doctora Rodríguez perquè expliqui en què consisteix, des del punt de vista d'infeccioses, aquesta malaltia.
La doctora Rodríguez, és cap de malalties infeccioses.
I bona tarda a tots. Pues realment, com ha dit el doctor Escobar i el doctor Salazar, el diagnòstic que tenim del president Illa és una osteomielitis de la símfisi púbica. La símfisi púbica és la unió dels dos ossos del pubis, que està a la part davant de la pelvis, i pensem que és una articulació una mica particular perquè no té mobilització, com pot tenir un genoll, sinó que està fixa, però que en ella recau tota la càrrega que fem diàriament amb l'esforç, amb el treball, amb el caminar. Per tant, és una articulació que rep moltes càrregues i que això pot fer que vagi fent petits traumatismes, petites lesions. Això pot causar inflamació i quan la inflamació arriba a afectar a l'os del voltant és quan parlem d'osteomielitis, que inclús pot estendre's al múscul del voltant, en aquest cas a l'obturador esquerre, i és quan parlem d'una miocitis, una inflamació que afecta a l'os del pubis i al múscul que està enganxat al pubis. I això clarament pot condicionar la clínica aquesta de dolor i d'impotència funcional. A més, el president Illa va presentar un episodi de febre. Ja de fet abans entrava dintre del diagnòstic diferencial la patologia inflamatòria, possiblement infecciosa, i ja havíem cursat uns cultius de la sang i, de fet, una vegada cursat els cultius ja van començar, com ha dit el doctor Salazar, un tractament antibiòtic empíric. Avui, el laboratori de microbiologia ens ha pogut confirmar que aquests hemocultius són positius per un bacteri que es diu Streptococcus dysgalactiae, com ha dit el doctor Salazar. Aquest streptococ forma part de la flora habitual, del context habitual de la pell, de la faringe, del tracte gastrointestinal de les persones, però pot donar que en situacions concretes hagi un pas transitori d'aquest microorganisme a la sang que habitualment no crea problemes, no dona infecció com a tal clínica, però si hi ha algun lloc amb una patologia infecciosa, amb un lloc especialment fràgil, es pot enganxar ja i és quan dona la infecció local, l'osteomielitis en aquest cas, en el pubis, que és el que li ha passat al nostre president. El tractament d'això és un tractament antibiòtic que de fet ja es va començar ahir. El tenir aquesta informació microbiològica ens permet acotar aquest tractament diagnòstic i el tractament antibiòtic. El tractament antibiòtic d'aquesta patologia és de setmanes d'evolució, però habitualment fem les dues primeres endovenoses amb un tractament metalactàmic que ja porta el president i que ja està acotat específicament pensant en aquesta informació. ¿Vale? Al voltant de les dues setmanes, potser abans, si l'evolució clínica és bona i sempre que l'hemocultiu de la sang, que ara és positiu, el d'ahir, negativitzi, podem plantejar inclús aquest tractament antibiòtic, doncs, acabar-ho aquí o no, i a partir d'aquestes dues setmanes podem passar amb una seqüenciació via oral per acabar el tractament via oral en pastilles fins a la resolució completa del tractament.
Molt bé.
Doncs ja tenim el diagnòstic del president, ara entenc Gràcies. Que hi haurà preguntes.
Sí, passar les preguntes, si us sembla.
Sí. Si podeu dir el nom i el postre mitjà, sisplau.
Hola, bona tarda. Adrià Santasusagna de RAC1. M'agradaria preguntar sobre el temps de recuperació. La doctora ens comentava aquestes dues setmanes d'antibiòtics intravenosos. Haurà d'estar més temps de baixa el president? Com serà la seva recuperació ara que teniu el diagnòstic? Si és una cosa que anirà més lenta o anirà més ràpida? I també saber si és possible o si sabeu l'origen que hagi causat aquesta infecció, si ho coneixeu. Gràcies.
Bé, en quant a la recuperació, tot parlem de dades aproximades i és el que més o menys passa en aquest tipus d'infecció. No? Habitualment aquestes dues setmanes són endovenoses perquè és el temps que necessitem per saber que ha negativitzat la bacterièmia i veure que l'evolució clínica és bona. De fet, el malalt avui està millor que ahir. Vull dir, ja el dolor està més controlat, ja no ha tornat a tenir febre, vull dir, aquesta evolució està sent bona. ¿Vale? I a partir d'aquí, tot i que podem fer un tractament oral, una cosa és la recuperació funcional del pacient, ara és necessari fer un repòs i tot això ha d'anar molt progressiu i això ens ho dirà l'evolució clínica d'ell. ¿Vale? Recuperar una activitat funcional trigarà possiblement unes setmanes. Una altra cosa és que això no constitueix cap limitació a la seva activitat intel·lectual. ¿Vale? El pacient avui ja no té febre, està estable i això probablement pues, pugui restablir la seva activitat abans. ¿Vale? I en quant a l'origen d'aquest bacteri, com dic, forma part de la habitual de la flora tant de la pell com del tracte digestiu com del tracte faringi. I és habitualment aquesta flora endògena del propi persona, del propi pacient, que en algun moment passa la sang de forma transitòria, que habitualment no dona problema, però que si hi ha un punt com pot ser doncs, una afectació, un os afectat, un pacient, inclús pacients que han tingut una cirurgia prèvia, pacients que han tingut alguna lesió prèvia, que és un lloc, pacients que tenen una lesió cardíaca, per exemple, no? Poden afectar diferents llocs perquè ja hi ha una condició predisponent, no? I possiblement hi havia una certa inflamació d'aquesta articulació, que és on ha de tapar aquesta bactèria, en comptes de passar desapercebuda i no donar més clínica.
Bona tarda, Albert Prat de Catalunya Ràdio. Per tant, m'agradaria saber si el president amb aquest diagnòstic pot sortir ja de la UCI, passa a planta. La previsió que fan és de 15 dies, es manté aquesta previsió d'ingrés aquí hospitalari de 15 dies. I quan calculen l'equip mèdic que podrà tornar a estar en plena forma i per tant tornar a córrer?
Moltes preguntes de cop. En quant a la seva situació clínica actualment, és estable, ha millorat, ja dic que des d'ahir no ha tornat a tenir un episodi de febre, està previst que demà surti de la UCI i passi a una planta d'hospitalització convencional. L'estada a l'hospital, ja dic, d'aquestes dues setmanes endovenoses, potser no cal que les aquí a l'hospital, tenim mecanismes com l'hospitalització a domicili, on potser una vegada negativitzats els hemocultius el pacient està bé, potser pot acabar el tractament a domicili. El que sí que és molt important i diferenciar clarament el que és el tractament antibiòtic, el curs del tractament antibiòtic, de la recuperació funcional. I això ens dirà l'evolució del pacient. No puc fer prediccions. Jo no sé si dintre de 6 setmanes podrà fer la vida absolutament normal a nivell funcional, o les podrà fer dintre de 4 o les podem fer dintre de 8. Aquí tenim molta, seguirem molt les recomanacions del servei de rehabilitació i serà una cosa com molt progressiva per garantir que la recuperació sigui el més aviat possible. En quant, quan podrà tornar a córrer? Pues això ens ho dirà l'evolució funcional d'ell i ens ajudarà el servei de rehabilitació. Això sí que clarament serà això.
En directe a Catalunya Ràdio amb aquesta roda de premsa sobre l'estat de salut del president.
Si a partir de demà, que ja sortirà de la UCI, començarà ja aquesta rehabilitació motora. Gràcies.
Inicialment és important el repòs. Ara mateix, tot i que es troba millor i el dolor està més controlat, encara hi ha un dolor important. Moviments passius en té, força passiva en té, però inclús de fet no li hem deixat, no és que no puguis, que no li han deixat intentar aixecar-se, perquè ara mateix és molt important el repòs. Els primers ja s'ha de fer repòs, ha d'anar controlant el dolor i a partir d'aquí ha de ser un pas progressiu a la mobilització. Com dic, ja sempre va servir de rehabilitació.
Jessica Pogozo del País, perdón, que me he perdido el principio de su respuesta. Quería saber si se mantiene el plan de rehabilitación con fisioterapia, terapia ocupacional que habían hablado ayer, todos según, bueno, estos 15 días de forma intensiva, como habían comentado, o no, y si requiere algún tipo de tratamiento aparte de los antibióticos que le están administrando. Gracias.
Gracias, Jessica. A ver, el enfoque de hoy, a ver, las enfermedades agudas. Bueno, tú quieras. Si me hubo dado manada expresa en castellano. ¿Sí? Bueno, te contesto en castellano esta pregunta. Es evidente que en una situación clínica tan aguda y hiperaguda, ¿no? Cuando tienes orientaciones diagnósticas, cuando ayer hablábamos de la importancia de la rehabilitación, o teníamos una orientación que la hemos afinado y la hemos concretado, la fisioterapia y la rehabilitación será igual de importante, pero con una moderación. Es decir, ahora sabiendo el diagnóstico actual que tiene, que es esta infección en el hueso de la sínfisis pubiana y también del músculo obturador que está insertado en el hueso de la pelvis, eso requiere un reposo inicial, pero evidentemente este músculo ha estado afectado, ¿no? Está afectado por una infección, que por ejemplo la miositis es la infección del músculo que comentaba el doctor Escobar, y se tendrá que iniciar un tratamiento de recuperación funcional y por tanto aquí tendrá que haber una rehabilitación y una fisioterapia, pero sí que es cierto que no es con la intensidad que hablábamos ayer cuando estábamos barajando otras posibilidades. Ahora lo de ayer ya ha pasado, tenemos el diagnóstico, absolutamente la certeza de su diagnóstico, y la fisioterapia será importante con una intensidad adecuada al diagnóstico correcto y certero que tiene el presidente. ¿Qué me has preguntado otra, Jessica?
Aparte de antibióticos, ¿hay alguna
otra? No, fundamentalmente es tratamiento antibiótico,
bueno,
analgésico, sí, cuando lo necesita, que cada vez necesita menos, y si el antibiótico va haciendo su efecto, la inflamación va disminuyendo y también disminuye el dolor.
¿Alguna pregunta más?
Preguntes o que algú... Doncs és la roda de premsa que ens ha deixat un diagnòstic.
Què necessiteu? Perdona, és que no
una malaltia molt poc freqüent, diuen els metges que han atès el president Illa, osteomielitis símfisi púbica. Aquesta és la malaltia que té el president Illa, una infecció bacteriana molt poc freqüent, amb tractament antibiòtic i 2 setmanes endovenoses de rebre aquest tractament.
El mecanisme per el qual s'ha produït aquesta osteomielitis és a través de la sang, és hematògeno, que diem els metges, no? I l'osteomielitis de la símfisi púbica és 1% de totes les osteomielitis hematògenes. És una patologia molt poc freqüent. ¿Vale? A l'esperable és que l'evolució sigui correcta, ¿vale? De fet, està evolucionant bé, i que la recuperació sigui completa. amb més o més temps en funció ja de la particularitat del pacient i com evolucioni ja cada un, però l'esperança és que es recuperi completament.
President està en forma, eh? És a dir, que
això és, molt, és una bona cosa.
Això ja està en forma, és una persona sana i, sí. I amb ànims de recuperar-se el més aviat possible, és a dir, que posarà tot de la seva part perquè la recuperació funcional, segur, no tinc cap dubte que serà favorable.
Doncs, doctora, si pots repetir el mateix que dit sobre...
Doncs, en principi, passem ja a les qüestions en castellà. Ja hem escoltat una mica aquest diagnòstic. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bona tarda.
Què tal, Francesc? Bona tarda.
Bé, com a mínim ja hem posat nom complicat al que té el president i certa tranquil·litat, no?, amb el diagnòstic clar i el bon pronòstic que en fan els doctors.
Sí, insistien que evoluciona molt favorablement. El que deies és un contagi, una infecció bacteriana molt poc freqüent i que han tractat, diuen, i detectat en un temps rècord. El que no hem acabat d'aclarir és quant temps pot estar ingressat ell a l'hospital. Apuntaven aquestes dues setmanes de tractament antibiòtic més directe, que després el podia seguir a casa seva, i quan se li preguntava directament, però quant temps haurà d'estar de baixa? Quant temps haurà d'estar sense fer activitat? Aquí precisaven dues coses. Una, intel·lectualment podrà fer activitat. I l'altra, això dependrà molt del temps de recuperació i de com el seu cos reaccioni a tots aquests tractaments. Apuntava, sense acabar-se de mullar, entre 4 a 8 setmanes després d'aquest tractament. Per tant, aquesta és una mica el mapa que tenim ara i sobretot aquesta recuperació molt favorable que insistien des de bon principi de la salut del president de la Generalitat.
Això té derivades polítiques que ara analitzarem amb tu i amb Albert Prat, que encara és allà a la roda de premsa, però tu tens... llicenciat en periodisme, entenc, no?
Sí.
Metge no.
Metge no,
jo tampoc, però n'hem buscat un d'expert, que és Manel Cervantes, antic cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctor Cervantes, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Ha estat seguint també com nosaltres aquesta roda de premsa. Ens diuen que és una malaltia molt poc freqüent, aquesta osteomielitis símfisi púbica. Vostè n'havia tractat mai cap?
Doncs la veritat és que sí. El que passa és que jo he treballat quasi 50 anys, vull dir que no és estrany.
Que ho ha vist tot, vostè ho ha vist tot, diguem.
De totes maneres, sí que és cert que no és un microbi infreqüent. O sigui, aquest estreptococ és un dels microbis més freqüents causant malalties, però malalties del coll, infeccions d'orina, de vegades infeccions de la pell. El que és estrany és que això penetri a l'interior i acabi afectant a l'os. Però això passa amb totes les osteomielitis. Són microbis que normalment no fan una cosa tan sèria i que de tant en tant hi ha casos que sí. I la bona notícia, sobretot, primer és treure la incertesa i les especulacions de què pot tenir i què no pot tenir. I la segona és que és una cosa que s'ha diagnosticat sapiguent exactament el microbi perquè s'ha aïllat a la sang. Això no és alta tecnologia, eh? Això és el que estem fent els clínics i els microbiòlegs des de fa 50 anys. Quan algú té una clínica seriosa i especialment amb febre, es treu unes mostres de sang que ningú sap que acabarà sortint i al cap d'uns dies... de vegades tenim la sort que creix un microbi. I aquesta és la clau que ens dona quin tractament hem de fer, quin antibiòtic anirà bé i l'esperança de que reaccioni bé i vagi bé. O sigui, és una malaltia que té tractament i que, per tant, té cura. Ara bé, també es poden complicar i s'han de vigilar. No s'ha acabat tot això. Cal veure la resposta els propers 2 o 3 dies als antibiòtics i, com comentàveu, que estigui a l'hospital o no és el més transcendent. El millor que podem tenir amb un pacient és que no calgui que es quedi a l'hospital. Si es pot fer un tractament a casa, el faci a casa. Si el pot fer a la vena, a la vena. Si el pot fer per la boca, per la boca. Vull dir que això és la segona part. Encara s'ha de vigilar una miqueta més com evoluciona, però la sensació és que s'han acabat els dubtes. És una infecció sèria que té tractament i que ja s'ha diagnosticat.
Això li pot passar a qualsevol persona?
Sí, no és un microbi estrany. De fet, quan no hi havia antibiòtics, fa 70, 75 anys, aquesta entrada de microbis de la pell a la sang era una condemna a mort. perquè no hi havia tractaments. I afortunadament, els darrers anys tenim tractament per la majoria de microbis, i aquests concretament, afortunadament, tenim el mateix tractament que fa 40 anys, perquè és un microbi que respon molt bé als antibiòtics. Ara, de tant en tant, si es fa una col·lecció de pus amb un múscul o amb un os, a vegades s'ha d'ajudar buidant aquesta col·lecció de pus, però jo de que això no tinc informació, no tinc ni idea de si té algun tipus de complicació d'aquest tipus el president. Esperem que no, perquè quan menys coses s'hagin de fer, 15 dies d'antibiòtic, i segurament això pot anar molt bé.
I per tant, la teoria, i si tot va com s'espera, el president Illa d'aquí X setmanes, perquè ja han dit que això de la recuperació pot dependre de molts factors, recuperarà la normalitat absoluta, podrà tornar a fer el mateix que feia abans d'ahir.
La previsió amb aquestes infeccions és que la recuperació sigui completa. Però és cert que ha tingut un lloc on s'ha produït la infecció a l'os, que de fet li ha afectat a la mobilitat i li ha fet molt dolor. Vull dir, hem de veure que això es recuperi, i jo no sé si això serà dies o poden ser setmanes.
Però és a dir, que això en principi no ha de deixar seqüeles.
En principi no. Sí, l'evolució és com la majoria d'aquests casos, és una infecció aguda que s'ha diagnosticat ràpid, que el tractament s'ha posat de seguida i que, per tant, té tots els punts per anar bé. L'altra cosa és assegurar si hi ha alguna prova que ho pugui dir d'on ha sortit el microbi, si es pot saber si venia de l'orina, de la pròstata, de la pell, però això ja diria, ja no té tanta importància, perquè el que s'ha de fer d'entrada és parar la infecció i ja tenim totes les eines necessàries per començar el tractament, que de fet han començat abans de saber-ho segur, perquè de vegades quan tens una malaltia greu penses les tres possibilitats més freqüents i les tractes les tres, i després ja trauràs els tractaments. Vull dir que això és una cosa correcta en medicina, en malalties greus, adelantar-te, encara que no tinguis totes les dades. També és cert que en la tecnologia doncs això s'accelera una mica, no? Si s'ha pogut fer aquests tacs i aquests pets que fa 10 anys no existien, doncs vol dir que hem tingut més sort de poder diagnosticar. Però el microbi ha sortit fent una tècnica, ja et dic, clàssica, no diria antiga, però sí, la de sempre, i ha sortit molt bé.
Deien el doctor Salazar, crec que era, ha posat en valor, ha lloat la seva rapidesa, la rapidesa amb com han reaccionat. O, no, sí, no, com, jo... no reaccionat, sinó amb com han diagnosticat.
Sí, jo diria que el diagnòstic perfecte, amb el sentit ampli de saber on està la infecció i tot, ha requerit de la col·laboració de molts especialistes, de proves diferents. Però, de veritat, el que té, que és una infecció a la sang per un microbi, això s'ha fet perquè el primer dia, quan va tenir febre, abans de dir anem a posar-li antibiòtics, algú va dir, no, traiem una mostra de sang, analitzem-la, fem un cultiu, i d'aquí 3 o 4 dies ja tenim el resultat, perquè això no creix de seguida, els microbis de la sang. I, per tant, aquesta tècnica, ja et dic, clàssica, ha donat la clau de on estava el problema. I s'ha fet, evidentment, des del primer dia ben fet, i en 3 dies ho podem saber tot. Ara, també és cert que tot l'altre ajuda. El tenir la radiologia complexa, tenir analítiques millors ara que les que teníem fa uns anys, tot això ajuda a anar una mica més ràpid. I una cosa que s'ha especulat molt aquests dies, que s'ha anat ràpid perquè és el president, això jo crec que és algú que no hi entén de medicina. Perquè amb una malaltia, amb aquests símptomes, amb aquestes característiques, que arriba a un centre hospitalari, jo et diria, a qualsevol centre hospitalari del nostre ambient, això es pot diagnosticar. És evident que quan més tècniques tens ho pots fer millor, però el que s'ha fet és impecable, per lo que jo sé.
És a dir, que qualsevol altre pacient que no fos Salvador Illa hauria passat pel mateix recorregut i tindria el mateix diagnòstic més o menys en els mateixos temps.
Estic absolutament segur. Una cosa de fer les coses habitualment bé. Després tenim llistes d'espera, després tenim, però amb patologies greus que necessiten que el malalt estigui en vigilància intensiva, que estigui en clínica neurològica, que fins i tot s'havia plantejat que no sigui un problema circulatori o un ictus, segur que això, el president, d'alguna manera, si tenia alguna possibilitat, és de que, com és el president, fem les coses diferent del que fem normalment. No, el que s'ha de fer és precisament el que es fa normalment, i per això jo crec que s'ha arribat en mans de bons professionals el diagnòstic segur, i ara falta la segona part, de veure que el tractament també funcioni bé.
Doncs és el testimoni, l'avaluació professional del doctor Manel Cervantes, antic cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que ens deia que ell aquesta mateixa malaltia ja l'havia tractat. Doctor Cervantes, li agraïm molt que ens hagi posat una mica de llum en aquest tema que ens quedava una mica complicat i ara ho tenim més clar.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara ens la derivada política, no, Raül? De veure quan i com el govern això ho gestionarà per, mica en mica, anar recuperant la normalitat, que evidentment s'ha perdut perquè el president desapareixerà de l'esfera pública, diguem.
Clar, estarem uns dies sense veure'l, veurem quants dies. El que passa que sí que al final el procediment després de, en aquest cas, una malaltia del president de la Generalitat està molt reglat, i és el que ahir també apuntava, justament després de la roda de premsa, la primera que escoltàvem ahir al vespre, què és el que passarà. De fet, el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat aquest matí que la persona que s'encarregarà de les funcions, que no pas president en funcions, sinó el conseller que s'encarrega de les funcions de president, és aquell que té més rang dins de tot el Consell Executiu. En aquest cas és Albert Dalmau, que és el conseller de la presidència. Al final, per exemple, en el dia a dia s'han de signar decrets, documents, per exemple, tot això és el que farà avui Albert Dalmau, i el que ja ha fet avui, per exemple, decretant 3 dies de dol oficial també a Catalunya. Per tant, l'administració funciona amb normalitat. Hi ha una persona, en aquest cas de rang, que és a qui li pertoca assumir de les funcions. A més, si Dalmau, per exemple, pel que fos, sortís del país, seguiria també la següent persona amb més rang del Consell
Executiu. Qui és el següent?
La consellera d'Economia, Alicia Romero, sí, això, ocupant això, aquestes funcions.
Hi ha una línia de successió com als Estats Units, que està allò molt predeterminat. Qui...
Estem parlant, sobretot, més que de successió. En aquest cas, estem parlant de funcions. Ja vull ser molt precís amb la llei.
No, la successió és una altra cosa. Però sí,
clar, hi ha un rang també dins del Consell Executiu.
I fins on arriba, ho saps?
Doncs arriba fins al final. No me la sé de memòria.
És tot el govern.
Tot el govern, clar. Aquí hi ha un rang. Per exemple, els veiem asseguts amb disposició diferent al Parlament. Mai van canviant de butaca. Sempre hi ha una correlació de tots com seuen segons el rang que tinguin.
Per tant, si mirem el Parlament com estan asseguts,
et faràs una
idea. És l'ordre amb el que els pot tocar exercir les funcions.
Sí.
Mira, tinc l'Albert Prat, que estava seguint, era a la sala de premsa. Albert, ha acabat això, eh?
Sí, ja hem enllestit amb totes les preguntes, també les intervencions en castellà. Ha sigut una compareixença relativament breu, una mica més curta que ahir. De fet, hi havia menys preguntes, perquè al cap i a la fi, un cop fet aquest diagnòstic, saber d'on ve exactament aquesta infecció, que es tracta d'una malaltia a la sang que s'ha pogut gairebé diagnosticar amb temps rècord. Ara la pregunta és quant temps durarà aquesta rehabilitació, tant a l'hospital com a casa. En qualsevol cas, el que l'equip del president ja dona per fet, i en les últimes hores hi han insistit, és que com que aquesta malaltia no li està afectant les seves facultats intel·lectuals, és més que previsible, i de fet ja ho ha estat fent, seguint treballant des de l'hospital, malgrat que a la pràctica, podríem dir sobre el paper...
Però han demanat molt repòs als metges, que no el deixaven ni aixecar del llit, deien.
És veritat que sí que han dit que en les últimes hores, almenys en 24 hores, l'evolució ha sigut significativament favorable. Li ha baixat molt el dolor a les cames, ha anat recuperant a poc a poc aquesta mobilitat, però com que les capacitats intel·lectuals estan intactes, tot fa pensar, i de fet ja ho donen per fet, que Salvador Illa a la pràctica seguirà treballant des de l'habitació, a la qual està previst que pugi demà, o quan pugui anar a casa. Veurem quan acaba anant a casa seva. D'entrada, els metges no s'han volgut precipitar, mantenen aquests 15 dies, veurem si això s'acaba complint o no. És veritat que el pronòstic que fan és optimista, però no han volgut fixar terminis, ni tampoc quan podrà tornar a córrer. Aquí sí que han parlat entre un mes i dos. De totes maneres, esperem que hi hagi certa prudència per part del president.
L'evolució marcarà la disponibilitat del futbolista.
I la rehabilitació, exacte.
Albert, ens hem d'imaginar ara, la propera setmana, 10 dies, que el president estigui ingressat, que gairebé que s'organitzarà com una mena de sala de treball a la seva habitació i que volem entrar i sortir consellers o directors generals o funcionaris a fer, doncs això, perquè si diuen que està actiu, o ho faran tot telemàtic? Com t'ho imagines, això?
Ens ho imaginem, i de fet ja ha donat l'ordre en les últimes hores que sigui Albert Dalmau, com explicava en Raül, l'encarregat de coordinar l'activitat del govern. Li ha delegat aquestes funcions de president, i de fet han quedat que despatxaran cada dia amb el Consell de la Presidència, passaran revista de tots els temes. De fet, el veurem venir, Albert Dalmau, aquí sovint a l'hospital. Aquest cap de setmana ja ha sigut, de fet ara estava assegut a la primera fila d'aquesta compareixença, estava assegut al costat també de la consellera de Salut, i serà Albert Dalmau l'enllaç directe entre el president i la resta de consellers. Demà veurem Albert Dalmau encapçalant la reunió habituals dels dimarts. Salvador Illa, evidentment, no hi serà, i serà ell l'encarregat de presidir aquest Consell Executiu, però l'ordre que ha donat el president és que la seva absència es noti el mínim possible. Per tant, més enllà d'aquesta absència presencial, l'activitat intentarà que segueixi sent el més semblant possible a la que hauria estat amb ell, i els actes del president se'ls repartiran als consellers.
Clar, de fet, demà serà la primera imatge, que es notarà allò visualment l'absència del president, perquè veurem aquesta reunió habitual dels dimarts, 10 del matí, on es reuneixen tots en el Saló Tàpies, i aquí sí que
Illa no hi serà. Li poden posar un iPad i seguir-ho, o no es pot fer això? Per llei?
No, diguem-ne que no ha passat mai això, no? Perquè no hem tingut mai una incapacitat.
Bé, a l'època Covid devien fer reunions telemàtiques,
no? Sí, telemàtiques, però és veritat que, clar, no des d'un hospital, en aquest cas, no? I des d'un ingrés. En tot cas, sí que el govern ha de funcionar, i l'ordre, com deia l'Albert, és aquesta funció de normalitat, perquè les funcions estan delegades i recauen, en aquest cas, sobre Albert Dalmau.
Doncs això és el que sabem a aquesta hora, Albert. No tens cap més novetat, no? Des de l'hospital, entenc?
No, de fet, ara, mira, han abandonat la sala de premsa al seu equip. Durant tot el cap de setmana han fet guàrdia aquí, dèiem, tant el conseller Dalmau com la consellera de Salut, Olga Pani, també el seu nucli dur, el seu gabinet, i ara s'han retirat en un reservat que hi ha aquí a l'hospital. Per tant, els hi hem perdut la pista. Sí que els hem vist comentar la jugada amb l'equip mèdic del president, però en general es respirava una certa tranquil·litat després d'aquest pronòstic que ha arribat després de 48 hores amb aquesta primera fita de poder abandonar la unitat de cures intensives demà, i amb aquesta recuperació que d'entrada es preveu que sigui amb aquest antibiòtic, i si té un dolor que a hores d'ara li va a la baixa, però si té dolor, doncs es resoldrà per la via d'un analgèsic.
Osteomielitis a la símfisi púbica, malaltia molt poc freqüent, és el diagnòstic que han fet els metges de la Vall d'Hebron que han tractat el president de la Generalitat. L'Albert Prat ho ha seguit en directe des d'allà mateix. Albert, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Doncs Raül, seguirem pendents a veure com evoluciona i com es recol·loca tot aquests propers dies.
I també des de recordem això últim, que surt de la UCI, per tant que estarà a planta, i tot el que són també visites serà molt més fàcil, no? La UCI estan limitadíssimes, no n'hi pot haver molts casos, clar. I per tant a la planta, el contacte amb el món exterior, i en aquest cas amb el món polític, pot ser més fàcil també.
Les habitacions són individuals o...?
No tenim aquesta dada.
Ara m'estic imaginant l'obra Hamlet, que són l'Albert Pla i el Peyo, que comparteixen habitació d'hospital. A veure, aquí t'imagines que estàs allà engraçat i t'apareix el president de la Generalitat al llit del costat. És
com a mínim els passadissos sí, que pot haver alguna escena similar.
Segur. Raül Flores, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
L'Albert Prat hem explicat aquesta última hora. Fem una pausa i atenció, perquè estàvem molt pendents avui de la meteorologia. Actualitzarem la situació, a veure com està Catalunya en aquests moments.
Aquesta obra de teatre té una pinta... O podria anar al cine? O millor un concert? Va, sí, la compro.
Amb el carnet jove i els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, i et sentiràs per sempre jove. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pòrting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Gràcies, segons els experts, entre altres coses...
Que... Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
La música d'arrel de...
I el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandono d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Redefinim la nova escena valenciana amb Nine.
Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
No és pas la primera vegada que li posem el focus a aquesta artista nascuda al Algemesí, a la Ribera Alta. Però és que ara la cosa ja es posa molt calenta. No només perquè aquesta nova cançó de Naina explori el desig i la sensualitat, sinó que, a més, és una col·lapa amb els Figa Flowers que ja ens encamina cap al seu disc de debut.
Som el pecat original. Som el desig sense pensar.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ens anem acostant a 6:45 i mirem a la finestra i en principi a Barcelona encara no plou. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Sembla que m'escaparé, eh?
Mira el radar.
No! A les 7 ja plourà?
Està molt a prop, això, eh?
M'anirà molt just, no? He de sortir disparadíssim.
Acabo una mica abans, avui, si de cas.
Sí, justament avui. Sí, justament avui. Avui és el millor dia per acabar. Bé, parlàvem fa un parell d'hores que la cosa, aquella hora encara no estava allò fent el xup-xup més fort. Bé, com ho tenim ara mateix?
Mira, van entrant les precipitacions, és a dir, que va plovent o va plovent cap a les comarques, sobretot del nord-est, al Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, a la Selva, ara arriba cap al nord del Maresme. Per tant, una pluja que ja ha acumulat 85 litres a Portbou, 75 a Cabanes, 59 a Banyoles, 67 a Vilafant, continuarà plovent, ho fa de forma més feble en alguns punts de l'interior. Aquest temporal de mar, que ara ja hem arribat als 6 metres al Cap de Begur, a Barcelona gairebé als 3 metres, un onatge que també s'incrementarà en les properes hores. Per tant, aquest temporal de mar que, de cara a aquesta nit i sobretot demà, afectarà bona part de la façana litoral, aquestes onades que en aquests casos ja han superat els 4 metres, però que també demà ho podran fer a bona part de la costa, molta, molta precaució. La pluja, doncs, ja estem rondant gairebé aquests 90 litres i, per tant, aquest episodi de precipitació que demà s'allargarà aquest sector, sobretot a les comarques del nord-est, però també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, es podran superar els 100 litres per metre quadrat i, per tant, una situació que encara continua i continuarà demà tot el dia. Per tant, un temporal de vent, de mar, de pluja i de neu. La nevada, sobretot Pirineu Oriental, en aquest sector principalment del Ripollès, doncs es poden acumular aquests més de 80 centímetres per sobre dels 2.000 metres.
Clar, ara hem fet una foto molt, molt general, molt, molt completa, però ara mateix, allò, per les properes hora, hora i mitja, qui ha de vigilar especialment? A quines zones han de tenir
sobretot
especial cura?
Costa, sobretot a la façana litoral, no acostar-se al mar, aquestes onades que continuaran en aquest sector des de l'Alt Empordà fins a la costa central. Això en les immediates hores. I pel que fa a pluja, és pluja d'anar fent. I on més ha plogut, continuarà fent-ho al Baix Empordà, tot aquest sector del nord-est. Per tant, en les immediates hores és aquesta pluja continuada que hem tingut durant tota la tarda i que encara continuarà durant tota la nit en aquest sector del nord-est.
I fins quan es pot allargar això?
Fins demà, tot demà.
Però demà tot el dia pluges i mal,
demà,
mal temps, no, que no podem
temporal,
dir mal temps.
Això no es pot dir.
Temps
temporal
així,
de mar, tot
que convida poc a sortir.
això mateix. Temporal de mar tot el dia incrementant-se, per tant, aquest avís de no acostar-se a totes les zones de la costa, no només de l'Alt Baix Empordà o costa central, sinó que demà s'activa a tota la façana litoral des de l'Empordà fins a l'Ebre. Per tant, això continuarà. La pluja demà continuarà també cap al nord-est i s'incrementarà també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que avui no hi ha plogut gaire, hi ha plogut però poquet, i també per intensitat en aquest sector del nord-est. Per tant, demà, tot el dia, pendents encara d'aquest temporal de llevant.
Gemma, estàs en un hivern, no sé si dir inèdit, però molt estrany, amb llevantada per Sant Esteve, nevades a principis d'any.
Està sent un gener de... Sí, perquè el gener normalment és el més... que plou menys i que tenim menys moviment, però sí, està sent un hivern doncs, que hem tingut llevantada, neu, pluja, i a més diversos episodis, és a dir, que hem anat repetint aquest moviment durant aquest mes de gener, que normalment és un mes que no solen passar moltes coses, però hem de recordar, no?, del temporal Glòria també va ser el gener.
Doncs és la Gemma Puig, la nostra meteoròloga, atents als avisos, atents a les indicacions que us donen els experts i atents a la finestra, perquè si veieu que hi ha temps complicat, doncs no fem el burro, que no val la pena. Gemma, gràcies.
Bona tarda. Adéu, adéu.
I la tercera pota de l'actualitat, les últimes hores, ja ho sabeu, aquest accident a Còrdoba. S'ha confirmat una persona més entre les víctimes. Ja són 40 les persones que han perdut la vida a l'accident de tren d'Adamuz, a Còrdoba, la passada nit, la nit de diumenge. Catalunya Ràdio té sobre el terreny la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I sí, doncs males notícies perquè es confirma el pitjor i és que s'eleva la xifra de morts a l'accident perquè ja són 40 les víctimes mortals. Ho confirmen ara mateix fons de la investigació. Ho acaba de confirmar també ara mateix el president andalús Juan Manuel Moreno Bonilla, que compareix aquí al centre de comandament improvisat a Adamuz. 40 víctimes mortals i totes les autoritats que donen per fet, Garriga, que seran més víctimes perquè hi ha persones atrapades encara dins dels dos vagons d'Àlvia que van sortir projectats tants metres després de xocar amb els vagons descarrilats de l'Irio que van caure per un talús, i els equips d'emergència porten tot el dia treballant allà. És una feina molt minuciosa, penseu que és un nus de ferros i han d'anar amb molt de compte, però sí que confirmen a aquesta hora que han pogut recuperar el cos d'una víctima mortal d'aquest accident més. Per tant, ja són 40, la feina serà molt i molt llarga, comença a caure el dia aquí a Adamuz, i el que està sent més complicat és que fins i tot la grua que han traslladat per intentar aixecar aquests dos vagons, que són els més malparats, doncs no pot arribar al lloc on hi ha els vagons perquè és una zona de molt difícil accés i a risc d'esfondrament de la sorra en aquell punt, i per tant és una feina minuciosa. Per tant, confirmen les autoritats 40 morts. No hi ha una xifra oficial de desapareguts, però Juan Manuel Moreno Bonilla, el sentim, donava per fet que hi ha gent atrapada dins els vagons.
Però, lamentablement, hi todavía hay una zona que son opaca, que después de visualmente y después de varios chequeos que han hecho los profesionales, los bomberos, y que han conseguido rescatar fallecidos, pero ya más allá ya no se puede seguir si no es con la introducción de maquinaria pesada que facilite la elevación de los vagones y, por tanto, el trabajo de los bomberos.
Aquest és el president andalús Moreno Bonilla. Paula, tu has arribat fa unes hores a Adamuz. Què és el que t'ha impactat més del que has vist fins ara?
Això és realment un poble molt petit, 4.000 habitants i poc, i tots bolcats en aquesta tragèdia que els hi ha tocat aquí, doncs, perquè la via passava just molt a prop del seu poble, a uns 7 quilòmetres, i per tant, doncs, tota la gent està al carrer, hi ha molta gent impactada perquè des d'ahir, doncs, van sortir, quan van saber de la notícia de l'accident, a intentar rescatar ferits, també tota la policia local, doncs, que s'ha bolcat, no?, en intentar durant tota la nit rescatar les persones que havien quedat atrapades i que van poder, no?, anar traient d'un a un per portar les ambulàncies ambulàncies i traslladar cap als hospitals. És un poble, podríem dir, que no ha dormit. És un poble, doncs, que ha estat o treballant tota la nit o atenent els ferits tant a la via com després aquí en aquest poliesportiu, doncs, que s'ha muntat per atendre les víctimes. I és un poble que a poc doncs, va deixant el lloc als serveis d'emergència, que es concentren en aquesta zona de la via on nosaltres no hi podem accedir, on ara ja està totalment blindada, no?, per als serveis d'emergència, per intentar recuperar aquests cadàvers que queden. I després, doncs, totes les famílies que havien vingut fins aquí, tots els ferits que hi havia aquest matí, ja se'ls ha anat traslladant cap a Còrdoba. Ara allà és un dels altres punts d'interès, perquè allà s'han muntat, doncs, centres d'atenció a les famílies de les víctimes. També s'ha muntat un dels punts a Garriga, on faran proves d'ADN per intentar, doncs, identificar els cadàvers, perquè ara ve, doncs, aquesta part que és feixuga i molt trista, que és la d'identificació dels cadàvers. Hi ha famílies que encara no saben on són els seus familiars, poden ser entre les víctimes mortals, poden ser dins del tren, i d'altres, doncs, que tenen la sort d'haver pogut localitzar els seus familiars en hospitals. De fet, acaba de dir el president de la Junta d'Andalusia que els ferits van baixant mica en mica, que ara ja són 41 les persones que continuen hospitalitzades, 12 d'elles a la UCI, un d'aquests un menor d'edat, però diuen les autoritats que no estem, que no perilla la vida de cap d'aquestes 41 persones. Doncs, mica en mica, aquesta és la bona notícia, la dolenta, doncs, que segueixen pujant les xifres mortals de l'accident.
I aquesta xifra, que, com deia la Paula, seguirà pujant, és el que ens preocupa més a aquesta hora. Ja són 40 els morts a l'accident d'Adamuz, a Còrdoba. La Paula Brujats, que ara seguirà preparant-se per un Catalunya Nit especial des d'allà, des d'Adamuz, amb el Ricard Ostrell, amb l'Agnès Marquès, el Manel Elias també des de Barcelona. I demà, matí de Catalunya Ràdio, també amb aquest desplegament, amb Ricard Ostrell, el Dani Sánchez de Aja, la Paula Brujats, i tot per explicar aquesta xifra que va augmentant i, sobretot, la feina de recuperació de les persones que encara queden atrapades dins del tren. Paula Brujats, moltes gràcies.
I les causes, també, Garriga, perquè aquí ningú s'explica com ha pogut passar això. Ni Irio, ni Renfe, ni Transports no entenen què ha pogut passar en aquesta recta, i estan, doncs, ara molt focalitzats en intentar descobrir què és el que va fallar i per què ha passat aquesta tragèdia. Una abraçada.
Adéu. Doncs això ha estat aquesta tarda, una tarda mogudeta, amb molts arguments. Recordeu, el president de la Generalitat, hem conegut el diagnòstic, té osteomielitis púbica, una malaltia poc freqüent provocada per una infecció bacteriana que provoca la inflamació del múscul i de l'os de la zona del pubis. L'equip mèdic de l'Hospital de la Vall d'Hebron diu que l'avaluació és favorable i que demà, en principi, ella passarà ja a planta. Jordi Costa, senyor Gelmà.
Bona tarda.
Tot costa complicat avui. No?
No.
Ets el típic barcelonista que va acabar ahir enfadat amb l'arbitratge. Oi, Garriga?
Sí, no, sí, no, sí. No, 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 ahir no. Ahir no, perquè em va semblar tan surrealista no guanyar aquell partit.
D'acord.
O ni que fos, empatar-lo. Sí.
D'acord.
Hi ha arguments, i celebro molt el Frenkie de Jong que vaig veure ahir al final del partit. Mm. El celebrem. Però no, no, però semblava que tot venia molt bé la setmana anterior i...
Ai. Però això, la
ja
descompressió... No, no ens va bé. Ah. La descompressió per Supercopa...
Surt guanyant el Barça?
Reforçat.
No. Surt reforçat el Barça de Noeta?
No, al contrari. T'has posat el Madrid a un punt que, veient el que vam veure dissabte al Bernabéu... Bueno, és desaprofitar una bala, però... Jo és que crec que durarà tan poc aquest miratge que...
I veient el joc...
miratge, el del Madrid.
Sí.
No, no, bé, miratge, tampoc va ser un miratge el partit de dissabte,
no? Miratge de que estiguin a un.
Ah.
Sí. No, perquè mires el calendari del Barça i fins
bé,
al març.
Bé, però...
Ara és Oviedo, el Barça a casa, no? I el Madrid va a Villarreal.
Sí, el Madrid té un dissabte a les 9. Té un desplaçament complicat, el Madrid. El que passa que la derrota del Barça no té res a veure, per exemple, amb la derrota a Sevilla, és a dir,
no,
el Barça ascendent, clar. Per tant, hem d'imaginar que el Barça ara ja es mantindrà estable en el que queda de temporada. Ara, que el Madrid, després de la primera volta que ha fet i del soroll que hi ha hagut allà, estigui a un punt, et diu que poden estar molt malament, però que igual t'aguanten el tram fins a les últimes jornades, veurem.
Tu, Costa, creus que la Lliga no han de patir?
Però jo en això no soc dubtós, jo ho pensava a l'agost.
Si tu tens el bus de la rua, el mantens amb la gasolina plena.
El repte del Barça aquest any és la Champions. I ja veurem si no s'alcança, però...
Si no s'alcança, què diu? Ja. No ho sé, jo veig complicat
jo
això.
Jo també, però...
No, ja el va fer, ara el va fer.
Sí, que és, veus? Sorteig capriciós, eh? Que et torni a tocar el rival que ha eliminat el Madrid.
Home, mola molt, no?
Sí, sí? A mi m'agrada. Jo...
Home, jo hauria preferit un primera, la veritat.
Torsió.
Què dius?
Perquè toqui un Alavés.
Sí, si, si et toca un Alavés a casa, perquè el segon era l'únic que et podia tocar fora. Els altres podia ser a casa o fora. Estàs... Però aquí quina eliminaves...
Pregunta, quina... Fes un spoiler. Quina pregunta feu avui? Que sempre són polèmiques.
No, avui preguntem com us deixa el partit de Noeta, satisfet pel joc o frustrat pel resultat.
Jo hauria fet
resultat...
aquesta. Què hauria preferit? Albacete fora, Alavés a casa.
Mil vegades a la vés a casa, no?
No, jo no.
Albacete.
Albacete fora, més té més morbo i té més gràcia, és més divertit, és més vendible, pel tot costa.
Totalment.
D'acord.
Sí, sí, bàsicament perquè...
No, no ens ho lluita gaire, eh? Bàsicament no ens ho lluita gaire.
Perquè el dia abans hi ha alguna opció de fer un jugador de l'Albacete i no n'hi hauria cap de fer un jugador de l'Albacete.
Però jo... Sí. És a dir... L'Alavés a casa m'imagino... un possible partit maco, divertit i tal.
Sí.
Amb l'Alavés, amb l'Albacete fora, m'imagino un partit com el de Santander. I va ser, sincerament...
Emocionantíssim.
Infumable.
Típico partido copero.
És veritat, és veritat. Escolta, trobo faltar la Juliana per aquí, la Marta, el Roger...
La veritat és que fer això per parlar d'esport no té gaire.
No, no.
Molt millor
preguntar... Què has fet cap de setmana? No ens ho explicaràs?
Per cert, no, que has vingut amb moto...
Sí, no plou encara.
No, clar, t'he sentit ja pronosticar que era una gran errada haver vingut amb moto.
Em fa molta por conduir en pluja, molta.
Sí, és això. Però si t'agafa la pluja...
I mullar-me em toca els nassos.
Però arribes mullat a casa i et canvies i fora. No, una altra cosa és que t'agafi de vinguda cap a la ràdio, llavors.
És per no rellisca.
Ho comprem.
Doncs ara arriba el tot costa. És ja o d'aquí un minut que he de callar? D'aquí un minut. Ah, no, és que em foto uns embolics avui.
Nosaltres d'aquí a 4 hem de parlar.
Doncs Costa, Gelmà, ja podeu anar tirant cap a l'estudi de Catalunya Ràdio. I
molt bé, fins ara.
Demà, gràcies. A les 4, amb la Juliana i la Gelmà.
Ara estava pensant que hem passat del pubis de la mina al dia, eh? La temporada va de pubis.
Els pubis estan donant problemes a Catalunya. Per sort, el Dilla té molt bon pronòstic. Esperem que el de la Min no recaigui. Això, que tornem demà a les 4 de la tarda, amb una mica de tot. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. No us fallem, nosaltres. No riguis, Enric. No riguis, que avui has fet més exercici que en 2 setmanes. Hem de pujar unes escales que no puja mai. Molt mandrós.
Què dius, que et sembla?
Doncs això, que em sembla molt bé. Tornem demà. Adéu-siau.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb el Com Viatges volant a Ibèria. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
El còmic és un element manipulador molt important.
Eren muy violentos, puñetazos, degollando moros...
Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Fas, fas, tachao, fas, fas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes.
I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una vetllada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, amb direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Dubai. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.